Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'Església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda de la setmana, a partir de demà, del 18 al 25 de gener, hi ha la setmana de pregària per la unitat dels cristians, amb actes diversos a la diòcesi. Per exemple, el dia 20 de gener, a les 9 del vespre, hi ha la pregària unida a l'Església Evangèlica Unida de Terrassa. El dia 21, a les 17:30, una conferència del pare Héctor Vall, jesuïta, sobre l'espiritualitat de Martí Luter. Serà a la sala capitular de la catedral, dintre el cicle organitzat per la Federació de Cristians de Catalunya. I el dia 25, el dia de la cloenda d'aquest octavari de pregària per la unitat dels cristians, a les 7 de la tarda, el nostre bisbe presideix la pregària a la catedral. El dia 19, trobada de formació de preveres joves a les 11 a la Cúria Diocesana. I el mateix dia 19, reunió del Consell Diocesà d'Assumptes Econòmics a les 7 de la tarda, també a la Cúria Diocesana. El diumenge, dia 22, festivitat de Sant Vicenç, diaca i màrtir. El nostre bisbe, a les 11, celebrarà l'Eucaristia a Sant Vicenç de Mollet amb motiu de la festa titular. I seguidament hi ha un acte de presentació del nou número de la revista Notes, a la sala Fiveller. El dia 22, també, Sant Vicenç diaca i màrtir, Monsenyor Salvador Cristau, presideix la missa a les 12 a la parròquia de Sant Vicenç de Vallromanes. I dels dies 23 al 27, el nostre bisbe auxiliar, Monsenyor Salvador Cristau, participa al curs de formació per directors espirituals a Roma.
La carta de navegació.
Diu Sant Pau que al final de la vida serem jutjats per l'amor. L'amor té tantes dimensions com dimensions té la persona humana: individual, familiar, social, material, mental, espiritual, psicològic, sociològic, econòmic, polític. L'amor és més que un sentiment, és un compromís de vida molt seriós. De tant en tant ens va bé d'escoltar la crida que algú ens fa i que posa l'accent en algun aspecte concret de la vida en el qual se'ns urgeix de concretar l'amor. Avui el nostre bisbe ens planteja com ho vivim davant del drama terrible dels emigrants i encara més amb els emigrants més vulnerables i innocents, els menors d'edat. Escoltem-lo.
Déu vos guard. El 16 de desembre de 1914... la Sagrada Congregació Consistorial va enviar als bisbes diocesans italians una carta circular amb el títol «El dolor i les preocupacions». En ella es demanava per primera vegada que s'instituís una jornada anual de sensibilització sobre el fenomen de la migració i també per promoure una col·lecta a favor de les obres pastorals per als emigrants italians i per la formació dels missioners de migració. Com a conseqüència, el 21 de febrer de 1915 es va celebrar la primera Jornada Mundial de l'Emigrant i el Refugiat. Enguany arribem a la jornada número 103. El tema escollit pel Papa Francesc és «Emigrants menors d'edat, vulnerables i sense veu». El Sant Pare vol focalitzar l'atenció en els més petits, especialment els que estan sols i es troben desprotegits perquè són menors, estrangers i indefensos, perquè se'ls força a viure lluny de la seva terra natal i perquè estan separats de l'afecte de la família. perquè molt sovint els infants arriben sols als països de destinació i no sent capaços de fer sentir la seva pròpia veu, es tornen fàcilment víctimes de greus violacions dels drets humans. La migració és un fenomen mundial que no afecta només a persones que busquen treball o unes millors condicions de vida, sinó també a persones que fugen de veritables tragèdies humanes. Els infants són els qui més sofreixen les conseqüències de la migració, gairebé sempre causada per la violència, la misèria i les condicions ambientals, factors als que cal afegir la globalització en els seus aspectes negatius. La cursa desenfrenada cap a un enriquiment ràpid i fàcil porta amb ella també l'augment de lacres terribles com el tràfic d'infants, l'explotació i abús de menors i, en general, la privació dels drets propis de la infància. El Papa proposa tres línies de força per respondre a aquesta realitat. En primer lloc, ser conscients que aquest fenomen forma part de la història de la salvació. És un signe dels temps que cal analitzar per centrar-nos en la protecció, la integració i la recerca de solucions estables. En segon lloc, és necessari treballar per la integració dels infants i els joves emigrants i també cal que s'adoptin procediments i plans de cooperació adequats, acordats entre els països d'origen i els d'acollida. En darrer lloc, cal buscar i adoptar solucions permanents. Es tracta d'un fenomen cada vegada més greu i complex que s'ha d'afrontar des de l'arrel. Les guerres, la violació dels drets humans, la corrupció, la pobresa, els desequilibris i desastres ambientals són part de les causes del problema. Els països d'origen han de fer front a les causes que provoquen l'emigració amb la col·laboració de tota la comunitat internacional per posar fi als conflictes i la violència que obliguen les persones a fugir. D'altra banda, és precís que es projectin programes adequats per les zones afectades per la inestabilitat i per les injustícies més greus, perquè es garanteixi a tothom l'accés a un desenvolupament autèntic que promogui el bé dels nens i les nenes, esperança de la humanitat. No oblidem que un dels punts de l'examen final de la nostra vida es refereix a l'acollida que dispensem al foraster.
I aquesta nit, en el nostre programa Mar Endins del Bisbat de Terrassa, volem compartir amb vosaltres una estona amb mossèn Josep Esplugues, que és el delegat d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses del Bisbat de Terrassa, en ocasió de la celebració de l'octavari de pregària per la unitat dels cristians, que, com estem anunciant aquests dies, i també ho podeu llegir en els mitjans de comunicació, del 18 al 25 de gener de cada any i d'aquest any també. Mossèn Josep també és rector de Sant Pau, Sant Llorenç i de la Sagrada Família de Terrassa. És un capellà, doncs, en parròquia, en contacte directe amb la gent i, a més, amb la confiança del senyor bisbe en aquesta delegació, que té la seva importància també per la vida del creient i la vida de l'Església. Jo primer, saludar-vos. Bona nit, Mossèn Josep, què tal?
Bé.
I, clar, aquest títol de delegat d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses podríem començar, doncs, potser definint aquests dos conceptes que de vegades els podem confondre i que formen part de la confiança que us ha fet el bisbe de compartir aquesta responsabilitat. Per un cantó, ecumenisme, i per l'altre, relacions interreligioses.
Ecumenisme és un moviment de les esglésies cristianes que busquen recuperar la unitat o la comunió perduda. Hem fet un procés, un camí, però queda encara molt per fer. Per tant, és un moviment que busca la comunió. Les relacions interreligioses són relacions. No busquem la intercomunió, per descomptat, almenys a nivell de la fe, sinó que el que pretenen és buscar àmbits de relació que garanteixin l'harmonia de les relacions entre persones de diverses religions, perquè hi hagi pau social hi hagi col·laboració en el desenvolupament i perquè hi hagi, diguem-ne, harmonia a nivell mundial.
I també per entendre una mica més aquest contingut, pots dir que, per exemple, l'ecumenisme és aquesta cerca de l'entesa entre cristians, entre religions cristianes, els que creiem en Crist, no? Catòlics, protestants,
sí.
Evangelistes...
Evangèlics.
Evangèlics, exacte.
S'estima més aquest nom, sí.
I les relacions interreligioses, doncs, seria un altre àmbit, per exemple, amb altres religions no cristianes que no creuen en Crist, per exemple...
Això mateix.
Els jueus, els musulmans... Això és interessant, saber on som, perquè quan parlem d'ecumenisme no parlem de relacions, per exemple, amb musulmans, sinó parlem de relacions interreligioses. És exactament així, no?
És exactament així, sí, correcte.
I aleshores, per tant, és interessant, perquè, és clar, Jesucrist doncs, va dir pregueu perquè hi hagi un sol ramat i un sol pastor. Si tots creiem en un sol Crist, home, el lògic és que anéssim una mica junts o féssim el possible per entendre'ns una mica millor, oi que sí?
Sí, sí, discurs de comiat a la pregària sacerdotal de Jesús, Joan 17, Jesús demana i prega per la comunió perfecta entre els seus seguidors, els seus membres, i diu que és important fer-ho perquè siguem creïbles. Per tant, és un deure moral per totes les confessions cristianes el fet de buscar aquesta proximitat, aquesta aproximació, que no vol dir uniformitat, sinó que, com diu el Papa recentment, la unitat haurà de ser polièdrica. És a dir, amb cares diferents i aspectes diferents, però almenys que hi sigui, sí.
I cada any celebrem a l'Església aquest octavari de pregària per la unitat dels cristians. Jo voldria preguntar-te, mossèn, sobre l'origen una mica d'aquestes jornades, perquè sembla ser que recercar l'entesa entre els cristians hauria de ser una cosa de sempre. Aleshores, l'origen d'aquestes jornades, quan es van començar a celebrar, en quin moment estem, i una mica també la pretensió.
La primera notícia que en tenim és l'any 1910, que confessions protestants diverses van posar-se d'acord per no fer-se la competència, diguem-ne, en el camp de les missions en països que no hi havia coneixement del cristianisme. Després això va anar-se ampliant, les confessions cristianes protestants van anar adquirint aquest costum de la relació entre elles, també, finalment, s'hi va adherir a l'Església Catòlica, i aquí al nostre país ens consta que fa una cinquantena d'anys van començar els primers contactes per establir relacions interconfessionals en el marc del cristianisme, a Barcelona, i des d'aleshores ho han anat fent. Primer sota l'impuls del doctor Bonigol i després ja s'hi van afegir totes les diòcesis, sobretot després del Concili Vaticà II, esclar.
Mm-hmm. I cada any, em sembla, si no m'equivoco, hi ha com un lema que intenta resumir i donar projecte.
Sí, cada any és la comissió interconfessional d'algun país que rep l'encàrrec de preparar els textos, els lemes de la octavària de l'any següent. Aquest any, evidentment, és Alemanya, esclar. La comissió és mixta, catòlics, protestants, ortodoxos, i certament proposen un punt de reflexió perquè totes les pregàries vagin girant al voltant d'aquesta intuïció, d'aquest punt. Aquest any en concret és una cita de 2 Corintis en la qual es diu reconcilieu-vos, l'amor de Crist ens hi empeny. Tant aquí és com un demana una urgència en la reconciliació, que és un pas previ, però imprescindible, per arribar a la comunió. Perquè si no reconciliem, la comunió no existeix, esclar, de manera. Per tant, aquest és el d'aquest any. Llavors, cada lloc ho desenvolupa de la forma que creu més convenient i cada localitat o cada bisbat o cada parròquia, si convé, fa la seva adaptació d'aquests lemes i d'aquestes lectures que es proposen.
I en aquestes jornades, en aquest octavari, clar, evidentment, doncs, tots els cristians durant aquests 8 dies se suposa que ens sentim cridats a fer pregàries especials a nivell fins i tot personal i col·lectiu per aconseguir aquesta unitat, aquesta, com has dit molt bé, aquesta expressió de l'amor al mateix Crist, no?
Sí.
Però quins actes s'acostumen a fer, especialment aquests dies?
No hi ha uniformitat exactament, o sigui, no és tot no és exactament igual, perquè hi ha llocs en els quals aquesta setmana, aquest octavari, és el moment en què hi ha relació. La resta de l'any en sabem existents, però no tenim una relació, diguem-ne, normalitzada. Altres llocs sí que hi ha tot una experiència i un moviment al mar d'una ciutat o d'un territori que manté relacions interconfessionals al llarg de tot l'any, fent diverses coses. En aquest cas nostre, el nostre bisbat, en concret, són dos llocs, Terrassa i Sabadell, que tenen aquesta relació continuada. I dos llocs més que la tenen, no és que no la tinguin, però que no han vist necessitat, potser, de fer més coses que les de la setmana de pregària per la unitat, que són Rubí i Sant Cugat.
Mm-hmm. Perquè, a més, clar, tu ho estàs dient molt bé, mossèn, i tots ho estem entenent, que això és una relació que hem de cultivar no només en l'octavari que durant aquests dies, sinó potser durant tot l'any.
Sí, això és així, sí, tot l'any. S'hauria de fer aquest esforç. També depèn molt de la resposta de l'altra part, esclar.
Home, clar, sí, l'entesa és a dues bandes.
Hi ha llocs en els quals no hi ha resposta, sí.
No fa gaire, el Sant Pare va... que sempre té aquestes idees i aquestes propostes com molt pràctiques, doncs deia que la unitat dels cristians es pot treballar també, per exemple, treballant pels pobres junts, fent
sí.
Càritas junts, perquè, és clar, l'octavari de pregària per la unitat dels cristians, el primer que se'ns acut és ajuntar-nos per pregar, o ajuntar-nos per compartir, o ajuntar-nos per sopar i parlem de les nostres coses, oi, així en relació humana. Però aquesta intuïció m'ha semblat molt interessant. Compartir també altres dimensions de la vida cristiana, com és l'atenció als pobres, que ells també la tenen i la senten.
Sí. Sí, hi ha llocs en els quals hi ha acords per dur a terme aquest tipus d'accions conjuntament, sobretot en llocs en els quals hi ha més paritat entre el nombre de fidels de les esglésies, no? En aquests llocs com Alemanya, per exemple, en certs llocs d'Alemanya, en certs llocs de França, també aquí a Catalunya hi ha algun cas concret en els quals hi ha aquesta dimensió social treballada en conjunt, d'altres no tant. Però fins i tot en petites coses també tenim ocasió de tenir relacions de complementarietat en aquest camp. I a Terrassa hi ha alguna experiència d'aquest tipus, sí.
I des de que se celebren aquestes jornades, des del principi, que ja ens ho has comentat, ja s'ha notat una evolució, una millora, fins i tot una conscienciació del poble fidel envers el tema?
Jo penso que els primers anys va haver-hi una consciència de relació confiada entre les diverses denominacions protestants. Perquè no oblidem que van començar-ho ells, primerament, no? Després, hi ha hagut un element molt important previ a les relacions interconfessionals que ha estat el desenvolupament dels estudis bíblics. A partir de mitjan segle XIX, primer, a partir, doncs, de activitats protestants i protestants, però després també s'hi han incorporat nombrosos i bons exegetes catòlics. De forma que, quan es fa el Vaticà II, també l'Església Catòlica ha fet uns passos en concret de valoració de la Sagrada Escriptura. I, per tant, quan hi ha el decret Unitatis Redintegratio del Vaticà II, no anem a zero. No partim de zero, sinó ja partim de tota una experiència anterior i tot un treball anterior. El Vaticà II significa, certament, això és inqüestionable, un moment àlgid i importantíssim en aquestes relacions interconfessionals. A partir d'aquí, hem anat evolucionant doctrinalment i relacionalment. És cert que hi ha hagut, va haver un primer moment d'una certa eufòria, bé, la gent era novetat i ens hi trobàvem bé, després un estancament, perquè no és tan fàcil resoldre en pocs dies el que amb els protestants portem 500 anys, amb els ortodoxos més de 1.000 anys de relacions tèrboles, doncs regalar 4 dies és gairebé impossible. Per tant, ara adquirim el valor de la paciència, però també de la continuïtat, de la tossuderia, a buscar sempre ocasions de millorar aquesta relació intercompassional. Hem millorat, estem en un bon moment. L'impuls que ha donat els darrers papes, en Pau II i l'actual papa francès, doncs, un impuls importantíssim. La presència, i diria gairebé la concelebració del papa francès en la trobada de Lund de Suècia per iniciar la commemoració dels 500 anys de la reforma luterana, és tot una empenta i tot una presa de postura que ens impulsa també nosaltres a seguir aquest camí que el papa està obrint amb tanta força.
Que interessant això que ens expliques, perquè no es tracta només d'un tema espiritual de pregària i d'entesa humana, sinó que això té la seriositat també del mateix interpretació de l'Evangeli i sobretot de la doctrina, no? Del pensament profund teològic. Fins i tot jo recordo això que deies de Sant Joan Pau II, que va donar un impuls. Jo recordo una intervenció de Sant Joan Pau II als catòlics dient: vigileu, diu, perquè en alguns aspectes la teologia que presenten els protestants sobre la justificació per la fe té coses que nosaltres no tenim i aquí ens podem enriquir. Estudiem bé el tema i estudiem junts, busquem junts la veritat, no? Perquè busquem, potser que a vegades en la història els catòlics potser hem sigut un pelet massa orgullosos d'unes certes pretensions de tenir la veritat. No vol dir que no hi sigui, però com ens hi posem, no? I aquesta humilitat i aquesta claredat del mateix papa de dir: ep, obrim el cor i obrim la ment, perquè la veritat és la veritat per damunt de tot, no? I això és molt valent.
Hem sigut tots, per desgràcia, els que hem posat orgull en aquestes relacions. També les lleis ortodoxes, també, i els protestants. Aquí està el mal, la falta de fraternitat i de confiança en l'altre. La justificació per la fe, que és un dels temes estrella de les dissensions amb les esglésies evangèliques, bàsicament amb Luter, esclar, doncs té una resolució molt favorable en un document conjunt catòlic-luterà de 1997, si no recordo malament, o 98, en el qual es veu que, vaja, que en un 95% estem d'acord en aquest moment catòlics i protestants sobre aquest tema.
I a nivell pràctic, és molt curiós, perquè quan et trobes amb catòlics que han tingut experiència de contacte amb protestants, evangèlics, o és molt curiós perquè els hi sorprèn com els altres, per dir-ho així, citen la Bíblia, citen els evangelis amb capítols i versets i saben molt més, i de vegades t'ho diuen. Diuen: bueno, i aquesta gent llegeixen l'evangeli i se saben de memòria. Nosaltres hauríem també de dominar una mica la paraula de Déu una mica més, no? Això sí que és veritat, que sí. Això ho hem d'aprendre, per exemple.
És cert que el protestantisme ha valorat moltíssim la Bíblia per al poble. Luter mateix va fer la traducció a l'alemany des de la Vulgata i va fer-ho, doncs, de tal forma que se'l considera un clàssic de la llengua alemanya. De manera que aquest aspecte va quedar tancat per als catòlics. Nosaltres, durant 300 anys, la gent normal, que no eren ministres ordenats, doncs no tenien pràcticament accés a la Sagrada Escriptura. Aleshores, hi ha una tradició de coneixement de la Bíblia més forta en els protestants i més feble, molt més feble, en catòlics i ortodoxos. Però el fet de dominar els versets, els capítols, o anar a la Bíblia sota el braç, que està molt bé, no garanteix una bona comprensió del missatge. Això ha quedat molt clar. És a dir, sí que és cert que catòlics hem de fer un esforç cada dia de aproximar la Sagrada Escriptura a la nostra gent, cosa que hem fet a partir, sobretot, de la reforma litúrgica, en la qual la paraula arribava en llengua vernacle a la gent, abans no, i fins i tot en les homilies, que són un lloc de comentari de la paraula, això que és veritat, però encara ens falta molt per arribar a aquest nivell de coneixement de la Sagrada Escriptura normal entre les persones protestants.
I quin missatge com a delegat podries donar als nostres oients que ens estan escoltant sobre la importància i com poden viure ells també doncs, aquest esperit ecumènic en la seva fe, en la seva vida parroquial, en la seva vida personal, familiar?
En primer lloc, tant els clergues, els ordenats, com els laics, hauríem d'assumir que l'ecumenisme és un àmbit pastoral. I, per tant, hauríem d'acostumar-nos a parlar de pastoral ecumènica, pastoral de la caritat ecumènica. Això és el primer lloc. Uh-huh. En segon lloc, les parròquies, allà on tinguin ocasió de tenir relació amb una parròquia, una església protestant, busquin la manera de fer algun acte conjunt, una parària conjunta per la unitat o pregar units, com diem a Terrassa Ciutat, per les diverses necessitats del món. En tercer lloc, també és importantíssim que es busquin situacions de relació humana. Relació humana vol dir, més enllà de la pregària, de la pràctica junta de la caritat, la relació interpersonal. Buscar una normalització amb aquestes relacions, coses que en molts llocs sí que s'ha fet i encara es manté. I en aquest moment oportú, en aquest moment de l'octavari, que cadascú miri de portar la seva pregària aquest dèficit de relació, aquest dèficit de comunió que tenim els cristians. Portar-la a la pregària personalment, en la pròpia parròquia o comunitat religiosa, i també, evidentment, allà on puguin, juntament amb els protestants ortodoxos.
I també hi ha una notícia que també podríem compartir amb els nostres oients, ara aprofitant que aquí que tenim el delegat, que és aquesta setmana d'harmonia interconfessional, que està prevista a principis de febrer, perquè hem parlat d'ecumenisme, però també val la pena que fem alguna nota sobre aquestes relacions interreligioses, també.
Des del 2010, l'ONU ha designat un dia, una setmana, la setmana del primera del mes de febrer, per ajudar a comprendre la necessitat de relacions interreligioses amables i gratificants. I, per tant, en molts llocs, Terrassa concretament, es fa també aquesta setmana un tipus d'actes amb els germans d'altres confessions no cristianes, musulmans, bahais, d'altres mormons, etc. La intenció és viure harmònicament perquè puguem viure en pau i amb justícia social, sense més pretensions que una bona relació.
I si et sembla bé, mossèn, m'agradaria, doncs, poder compartir amb tu i amb els nostres oients més endavant, potser alguna estona més, per poder parlar precisament d'aquesta harmonia interconfessional, d'aquestes relacions interreligioses que són més interessants del que sembla, sobretot amb els moments que estem vivint, no? Amb el sentit aquest dels musulmans i els jueus. Tenir unes quantes idees que ens puguis donar sobre com treballar aquest tema també és en a favor de la pau.
Com vulgueu.
Doncs quedem compromesos un altre programa doncs, per parlar d'aquest tema. Moltíssimes gràcies, mossèn Josep Esplugues, delegat d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses del Bisbat de Terrassa.
Gràcies a vosaltres.
I ara ens volem despedir de tots vosaltres amb aquesta estona de pregària, aprofitant aquesta setmana de pregària per la unitat dels cristians, que sota el lema Reconciliem-nos, l'amor de Crist ens hi empeny, de la segona Corintis, doncs es realitza aquests dies. Està extret dels materials d'aquesta pregària que ha editat la delegació. Déu, u i tri, us heu revelat com a pare i creador, fill i salvador, esperit i donador de vida, i sou sempre u. Vos esmiculeu els nostres límits humans i ens renoveu. Doneu-nos un cor nou per superar tot allò que posa en perill la nostra unitat en vos. Déu, u i tri, Pare, Fill i Esperit Sant, us donem gràcies per aquesta setmana de pregària, per trobar-nos junts com a cristians i pels diversos camins en què podem experimentar la vostra presència. Feu que lluem sempre junts el vostre sant nom per tal de continuar creixent en la unitat i la reconciliació. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.